Bon dia, el projecte de regeneració del nucli antic estrena espai.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La meva metodologia sempre ha estat fer-me visible i a planta baixa i a peu de carrer. Jo deia, necessito un espai on es vegi la cooperació, com necessitem de tothom. Llavors, quan el col·legi i la delegació de la Garrotxa va suggerir aquest lloc, que és un edifici racionalista i per tant racional i per tant que genera una confiança en el mètode, i jo crec que també reforça aquest desig de generar confiança.
Acabem d'escoltar l'arquitecte barcelonina Itziar González, la líder d'aquest projecte de regeneració del nucli antic. Com escoltàvem, ara la seva seu és a la delegació de la Garrotxa-Ripollès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la planta baixa de la coneguda Casa dels Nassos. El projecte, liderat per la mateixa González, passa a tenir un punt de trobada per a veïns i arquitectes per tal de compartir aquells punts de vista sobre el procés de regeneració de la zona. González ha explicat que està oberta a rebre les persones que faci falta per escoltar inquietuds i també remarca que estarà disponible els dies que calguin. De seguida en coneixem tots els detalls, però com sempre ara és moment de repassar la resta d'actualitat i ho fem com sempre en titulars. Avui és divendres 19 de juliol de 2024.
El dia en 4 minuts.
Lluís Guinó desitja que les causes pendents al procés acabin d'una manera definitiva. Defineix que els darrers 7 anys com a una època de patiment que s'ha hagut de portar com s'ha pogut. En successos detenen dues persones després de robar 160 quilos de cable de coure i donen positiu per alcohol i drogues. Ho han fet en un control d'aquesta matinada a la plaça Clarà d'Olot conjuntament entre policia local i Mossos d'Esquadra. Incrementa el nombre de participants en les activitats de lleure d'Integra. Desenes de nens i nenes en formen part durant aquest estiu. Les activitats plantejades estan adaptades a les necessitats de cadascun dels infants i joves. Yeix, Lara i Pablo Celnik serà el primer grup en tocar la nova edició de Música al Parc. Aquest any es compta amb la participació de 5 grups amb estils completament diferents. Aquest cap de setmana també serà torn per l'Associació Senegalesa d'Olot, que estarà de celebració. Aquest divendres i dissabte arriba la tercera edició de la Festa del Senegal. En esports, la Unió Esportiva Olot busca un extrem i un lateral dret. L'equip ha començat la pretemporada sense tenir la plantilla completa. L'entrenador Pedro Dolera es mostra tranquil perquè assegura que també pot confiar en els jugadors del filial i el juvenil. També parlarem de les seleccions espanyoles d'hoquei patins que visiten els casals d'estiu. Un total de 110 infants han pogut escoltar les experiències més destacades dels jugadors. I tancarem l'informatiu de Cop i Volta de Brunzit, que busca finançament a través de Verkami. El grup format per l'Adrià García, Joan Naspleda i Pere Pau Ximenis ha preparat un disc que engloba diferents propostes funcionals de ball col·lectiu.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Una caiguda global de sistemes d'informàtica afecta aeroports, companyies, televisions i serveis online com el 061 des d'aquest matí de divendres. La plataforma CrowdStrike pateix una incidència que afecta servidors de Windows. Begoña Gómez s'acull novament al dret de no declarar davant el jutge. La dona del president Pedro Sánchez tampoc va parlar davant del tribunal fa dues setmanes. Les exportacions catalanes creixen un 2,2% fins als més de 9.200 milions d'euros al mes de maig. En el conjunt de l'any, les vendes vendes a l'exterior cauen un 4,2% respecte al mateix període de l'any 2023. En successos, els Mossos detenen 40 membres d'una xarxa que introduïa a Catalunya grans quantitats de cocaïna provenent de Colòmbia. L'operació s'ha saldat amb la intervenció de més de 100 quilos de droga amb un valor de prop de 6 milions d'euros. A la pàgina internacional, el Banc Central Europeu manté els tipus en el 4,25% i deixa per més endavant futures baixades. Torna a baixar els tipus tan aviat estava descartat perquè moltes veus, sobretot al nord d'Europa, demanen desfer el camí amb cautela per evitar que la inflació es torni a descontrolar. I més de 30 morts en una revolta estudiantil a Bangladesh que ha derivat en greus incidents. La xifra de víctimes pot ascendir després que s'hagi declarat un gran incendi a la seu de la televisió pública i milers de manifestants continuen plantant cara a la policia a la capital del país, a Dhaka.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui també notarem molta calor, pot ser que encara pugi més la temperatura i per tant ja pronostiquem màximes de 34, 37 o 38 graus a la zona prelitoral de Girona, no pas cap a la costa. I bé, doncs a molts indrets es poden superar aquests 36, 37 graus, ahir va arribar els 36 graus a Roda de Ter o també a Vic. A Olot, 35 de màxima, a Gombrèn, al Ripollès, 32, a Ribes de Freser, 30 de màxima, aquí una mica més fresca, o 23 a 2.000 metres a Coma de Vaca, al terme de Queralbs. Tot això una nit que també ja es nota que ha estat més càlida, mínimes que els hi costa baixar dels 20 graus, també en punts de l'interior, 22 a 25 en punts de la costa, són mínimes ja molt altes, i és que avui i demà ens trobem amb aquest pic de calor, amb una mica de pols en suspensió del nord d'Àfrica, que ens portarà també nuvolades en el dia d'avui, un dia variable, i tant al matí d'hora com a la tarda i al vespre pot caure alguna gota, algun ruixat, malgrat que a les hores centrals del dia pot fer sol i molta, molta calor. I, evidentment, aquestes quatre gotes serien en forma de fang. A la tarda, una petita tempesta cap al Ripollès i la Cerdanya. De fet, la temperatura es mantindrà molt alta dissabte, novament per damunt d'aquests 35-38 graus, però diumenge poden baixar més de 5 graus. I, per tant, entre diumenge i dilluns i bona part de la setmana que ve, ja no faria tanta calor. I, a més, passa un petit front diumenge. Per tant, entre diumenge, la tarda i dilluns, podrien caure algunes tempestes. Sembla que de moment només al Pirineu Oriental.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 19 de juliol de 2024, com sempre en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot. Avui comencem parlant del projecte de regeneració del nucli antic que estrenarà espai. És la seu de la delegació de la Garrotxa Ripollès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, situat al conegut edifici a la Casa dels Nassos, a l'avinguda 11 de setembre d'Olot. El projecte, liderat per Itziar González, passa a tenir un punt de trobada per a veïns i arquitectes per tal de compartir punts de vista sobre aquest procés de regeneració de la zona. González ha explicat que està oberta a rebre a les persones que faci falta per escoltar inquietuds i també remarca que estarà disponible els dies que calgui.
L'informatiu del migdia.
El projecte de regeneració del nucli antic d'Olot comença a traçar les primeres línies durant aquests primers mesos de feina. El projecte encapçalat per l'arquitecta barcelonina Itziar González disposarà a partir d'aquest mes de juliol d'un nou espai cooperatiu per ser el centre de referència d'aquesta regeneració de la zona més cèntrica de la ciutat. Situat en una planta baixa de l'avinguda 11 de setembre, molt a prop del Consell Comarcal de la Garrotxa, González treballarà des d'allà amb el principal objectiu de poder rebre veïns i arquitectes per escoltar punts de vista i esvair dubtes. Són unes instal·lacions de la delegació de la Garrotxa Ripollès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i que ara compartiran hores de treball amb la líder del projecte del nucli antic. Itziar González ha explicat en roda de premsa aquest dijous la importància dels petits canvis que s'estan fent en poc temps.
La meva metodologia sempre ha estat fer-me visible i a planta baixa i a peu de carrer. Jo deia, necessito un espai on es vegi la cooperació, la, com necessitem de tothom. Llavors, quan el col·legi i la delegació de la Garrotxa va suggerir aquest lloc, que és un edifici racionalista i per tant racional i per tant que genera una confiança en el mètode, i jo crec que també reforça aquest desig de generar confiança.
Doncs. Per la seva banda, el delegat del CUAC a la Garrotxa Ripollès, Jordi Moret, remarca que la intenció del local sempre ha estat ser un espai on la gent pugui conèixer què fa l'arquitecte i els detalls del projecte.
I aquest canvi també ve a ser un canvi, doncs, una transformació en la que la delegació passa a ser un espai cultural obert a la ciutadania per donar a conèixer el que fa l'arquitecte.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha recordat que des de fa molts anys s'ha intentat intervenir en el nucli antic i no ha estat possible, donant importància al projecte actual.
Sabem de la dificultat del repte de regenerar el nucli antic, sabem perquè altres ho han intentat, s'ha intentat altres vegades i mai no s'ha acabat en plenitud d'aconseguir-ho, i sabem que no ho podem fer sols. Sabem que l'èxit d'aquest projecte de regeneració es basa en les aliances que siguem capaços de teixir.
El nou espai cooperatiu del nucli antic d'Olot estarà obert per a consultes ciutadanes cada divendres de 4 a 8 del vespre. Els dimarts serà el torn pels arquitectes interessats. Tot i aquests dos dies concrets, a la nova seu hi haurà membres de l'equip de treball de dilluns a divendres.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes. En matèria política, Lluís Guinó desitja que les causes pendents del procés acabin d'una manera definitiva. Defineix els darrers 7 anys com una època de patiment que s'ha hagut de portar com s'ha pogut. Remarca que no oblidarà ni perdonarà a totes aquelles persones que han posat traves durant aquest procés per arribar a l'amnistia. La causa oberta sobre Guinó és un delicte de desobediència.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
La causa contra la mesa del Parlament l'any 2017 afecta, entre altres, a Carme Forcadell, Lluís Coromines, Ramon Abarrufet i l'actual alcalde de Besalú, Lluís Guinó. La condemna en tots els casos és per un delicte de desobediència i es remunta en plena època del procés independentista. Una causa que ara ha tornat a ser protagonista després de l'arribada dels primers casos amnistiats. Aquesta, però, està frenada després que l'alt tribunal hagi suspès la deliberació a l'espera d'una resolució. Un fet que ha estat criticat ja per les conselleres Serret i Simó, que han recusat el jutge Marchena i quatre magistrats més per manca d'imparcialitat en l'aplicació d'aquesta amnistia. Una amnistia que Guinó ja fa anys que reclama.
Jo des de fa molt temps, sense cap mena d'esperit de cap mena de sacrifici ni de màrtir, diríem, vaig demanar que el que tocava políticament en aquesta situació era l'amnistia, i per tant, com que vaig reclamar fa molt temps, des del principi, l'amnistia per tothom, evidentment el fet de que hi hagi ja gent amnistiada em sembla més que correcte.
L'alcalde de Besalú i aleshores membre del Parlament també ha estat clar i directe: no oblidarà ni perdonarà a totes aquelles persones que s'han aprofitat d'aquesta causa.
Davant d'aquesta situació no hi haurà, per part meva, ni oblit ni perdó per ningú. Per tant, totes aquelles persones també que en un moment determinat han intentat aprofitar-se d'aquesta repressió, també recordo perfectament i recordaré perfectament quines han estat.
Lluís Guinó també ha explicat en una entrevista a Ràdio Lot Jolot Televisió que desitja que tot s'acabi ja i que l'amnistia faci justícia després de molts anys de patiment. Dos apunts de successos. El primer, dins el dispositiu de treball conjunt que porta a terme Policia Municipal i Mossos d'Esquadra, aquesta matinada han instal·lat un control de trànsit a l'alçada de la plaça Clarà d'Olot. A les 5 de la matinada d'aquest divendres, els agents han aturat un vehicle ocupat per dues persones que han donat positiu en drogues i també en el control d'alcoholèmia, una taxa de 0,67. Finalitzat el control, la patrulla ha identificat a les dues persones que acumulaven fins a 8 antecedents. En l'escorcoll del vehicle, els agents han trobat el maleter ple de cable de coure. Per aquest motiu han procedit a la seva detenció per un delicte de furt. El resultat del passatge del material sostret ha estat de 160 quilos i s'han intervingut nombroses eines per efectuar la sostracció. Mossos d'Esquadra s'encarregarà de les diligències del cas per determinar la propietat del cable de coure i el lloc on s'ha pogut extreure, així com l'abast dels fets. Els dos detinguts tenen 43 anys i es preveu que passin a disposició judicial a les properes hores. I per altra banda, l'Audiència de Girona absol l'acusat, que s'enfrontava a 14 anys de presó per violar un familiar menor d'edat a Olot durant les vacances de Setmana Santa de l'any 2018. La sentència recull que el processat s'estava a casa d'una tia i que la menor, aleshores de 14 anys, va anar a passar-hi uns dies perquè la dona era la seva aviastra. El tribunal exposa que la nit de dissabte, quan la resta de família dormia, la menor va entrar al menjador on dormia l'acusat. Van estar una estona xerrant momentàniament, però no ha quedat acreditat que quan ella volia marxar, ell l'agafés amb força pels braços, l'empentés contra el sofà i la violés. La sentència conclou que no hi ha proves dels fets i que el relat de la noia no té la persistència necessària.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Incrementa el nombre de participants en les activitats de lleure d'Integra. Desenes de nens i nenes en formen part durant aquest estiu. Les activitats plantejades estan adaptades a les necessitats de cadascun dels infants i joves. Fins al proper 31 d'agost faran esports d'aigua, rutes per la natura i treball a l'aula. Ens en dona més detalls el nostre company, Òscar Gravalosa.
El casal de lleure inclusiu gestionat per Integra cada vegada compta amb més participants. Normalment, un gran nombre d'aquests prové de l'escola Joan 23, però, segons la directora de lleure d'Integra, Mireia Martínez, cada cop se'n veuen més de nous. Però, tot i alegrar-se per l'èxit, afirma que això també planteja un repte en l'àmbit administratiu.
Nosaltres intentem sempre tenir una mirada molt universal a l'hora de realitzar les activitats perquè creiem que, i volem que tots els nanos tinguin les mateixes oportunitats. Llavors, perquè això sigui possible, és molt important, ja des d'un bon inici, mirar quins perfils de nanos tenim, quines necessitats tenim i llavors organitzar-nos per poder-les abordar totes elles.
Pel que fa a la planificació, les activitats en interior són més fàcils, ja que l'entorn està més controlat i resulta més familiar per als participants. Les activitats d'exterior representen un major repte, però Martínez afirma que val la pena, ja que són les activitats que en veritat permeten que s'integrin.
Els dimarts van a fer caiac, d'acord? Dimarts i dijous hi ha platja, però els dimarts fem caiac. I és una activitat que els nanos esperen amb candeletes.
Ai, clar.
Vull dir, els encanta. I, ostres, és molt guai, però també hi ha l'altra part de, a nivell estratègic, no? Com ens organitzem, en funció de quins nanos venen, perquè bueno, cada setmana és diferent, no? Les ratios canvien. Llavors, doncs, bueno, o es poden ficar malalts. Vull dir que, bueno, s'han de tenir en compte mil aspectes que has d'improvisar en alguns moments, no?
A banda d'una bona planificació, Martínez destaca que també cal establir una comunicació clara entre monitors i nens. Això pot ajudar a treure els neguits que puguin tenir i, per tant, evitar problemes en el transcurs de les activitats. En aquest aspecte, les famílies estan molt disposades a donar suport, factor que influeix molt en el desenvolupament del casal.
En matèria cultural, IEXA, Lara i Pablo Selnik serà el primer grup en tocar la nova edició de Música al Parc. Aquest any es compta amb la participació de 5 grups amb estils completament diferents. Com cada estiu, els concerts seran els diumenges a 6:45 de la tarda.
El 21 de juliol comença una nova edició de Música al Parc. Cada diumenge a 6:45 de la tarda es podrà gaudir d'una actuació musical única al Parc Nou. Aquest any es compta amb la participació de 5 grups diferents, IEXA, Lara i Pablo Selnik, Escartín Sisters, Alosa, Cinta i Brunzit. Segons explica el programador musical d'Olot Cultura, Jordi Serrat, aquesta proposta busca ser atractiva per a tots els públics.
Toquem molt d'arrel, però també donem veu a artistes locals. Bueno, mirem que hi hagi una mica de tot dins d'aquesta línia i sobretot que sigui una música molt fàcil d'entendre per tot tipus de públic, perquè el que volem que passi al parc és això, que s'hi reuneixi tot tipus de públic, públic que estigui més atent, assentat a les cadires de primera fila, gent que estigui d'una manera més distesa a les mantes a darrere o mainada fins i tot que pugui estar jugant.
I Exhalar i Pablo Selnik és el grup que durà a terme l'actuació inaugural, presentant el seu treball com S. Mar, una peça intimista que integra influències llatinoamericanes amb ambients més moderns com el pop.
I per tancar el bloc cultural hem de parlar que aquest cap de setmana l'Associació Senegalesa d'Olot estarà de celebració. Avui i demà arriba la tercera edició de la Festa del Senegal. És una festa oberta a tothom i pensada per mostrar la cultura del Senegal arreu i també a qui li interessi saber-ne més. Júlia Roca.
L'Associació de Senegalesos d'Olot, que enguany compta amb més de 100 participants, ja ho té tot a punt per celebrar la tercera Festa del Senegal. És una celebració que obre les portes a tots els olotins que vulguin aprendre més de la cultura senegalesa. Divendres a 7:45 del vespre es donarà el tret de sortir de la festa a l'Espai Cràter, amb la projecció d'una pel·lícula rodada al Senegal. Al llarg de dissabte tindran lloc els actes més importants, començant per una conferència a la sala d'actes de l'Hospici. Des de l'Associació de Senegalesos expliquen que serà el primer any que les dones també assisteixen a la conferència. D'això mateix ens en parla la Salamata Bassou, membre de la comunitat senegalesa d'Olot.
Los senegales somos pocas dones. No tenim temps mai per poder anar a la conferència. Però este any, com jo soc la responsable de les dones, ja he proposat que tindria que ir unes dones també per escoltar, per saber com van les coses.
Al Passeig de la Muralla es podrà gaudir d'una exposició d'artesania i imatges senegaleses i degustar de manera gratuïta els plats típics del Senegal. Qui vulgui aportar el seu granet de sorra ho podrà fer a través d'un pot on es podrà deixar alguna propina.
Qui vulgui participar, que participa. I qui no vulgui també no és obligatori. El nostre menjar és gratuït i les portes estan obertes per a tothom. Però aquesta vegada hem decidit de ficar un pot allà, que vulgui participar, que participi.
La música i el ball a mans del grup senegalès Gomanokos seran els protagonistes de tota la tarda i els encarregats a tancar la festa. Tots els actes estan oberts a tothom de manera totalment gratuïta.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest divendres parlant de la Unió Esportiva Olot, que busca un extrem i un lateral dret. L'equip ha començat la pretemporada sense tenir la plantilla completa. L'entrenador Pedro Dolera es mostra tranquil perquè assegura que pot confiar en els jugadors del filial i el juvenil. Els més joves van tenir els primers minuts. De fet, a l'últim amistós contra el Girona d'aquest dimecres, Guillem Guardiola.
A la recerca d'un extrem i un lateral dret. Aquestes són les posicions que tant el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Raset, com el tècnic Pedro Dolera coincideixen a reforçar. El club ha renovat gairebé la meitat de la plantilla amb dos nous porters i fins a nou cares noves dins el vestuari, però sembla que la feina encara no està acabada. L'entrenador, això sí, no està preocupat. És més, confia més que mai en els futbolistes del planter.
A dalt una posició de banda, un altre extrem per dir-ho així, i a lateral dret. Però bueno, torno a dir, vull dir, tenim gent, vull dir, Cortés pot sumar-te minuts d'extrem, en sí juga a demostrar que pot jugar de lateral, tenim en Martí Puigbert, tenim en Comamala, vull dir, tenim gent.
Tant Marc Comamala i Sergi Marcillo del Sant Jaume de Segona Catalana i Martí Puigbert i Guillem Ferrés del Juvenil van tenir minuts per demostrar que tenen la qualitat suficient per tenir-los en compte en l'últim amistós contra el Girona. L'aposta del tècnic per als jugadors de la base és clara. Dolera reconeix que ja li hauria agradat tenir totes les peces a la plantilla abans de començar la pretemporada.
Bueno, al final, com a entrenador sempre vols tenir-los el primer dia, però jo entenc que el mercat és el que és i nosaltres no podem pagar burrades por ahí que com fan altres perquè no és la nostra idea ni la nostra possibilitat. Hem d'anar fent pas a pas i triar molt bé les opcions que dona el mercat i això el Sergi ho controla perfectament.
Una de les raons que més atribueix Dolera a la necessitat de tenir una plantilla compensada i àmplia és la dura temporada que preveu aquest any.
Vull dir, lo que passa és que la lliga, l'any que ve jugarem una lliga segona ref, que cada partit de segona ref són dos de tercera, per l'esforç. Jugarem la Copa al Rei, si tenim sort i podem aquí, que no tal, que plantar cara qui vingui i guanyar o passar, ja una altra. Tenim Copa Catalunya a meitat de setmana. Clar, vull dir, al final necessitem gent perquè si no no podem competir. Perquè, torno a dir, aquest camp és molt gran, els esforços són molt grans i a la lliga costarà molt i hem de tenir gent, però ja et dic, això anirà amb la marxa.
La Unió Esportiva Olot disputarà el torneig d'històrics al municipal de Guinardó a finals de juliol i s'enfrontarà a equips com l'Horta i el Tona.
De futbol passem a parlar d'hoquei patins perquè les seleccions espanyoles visiten els casals d'estiu. Un total de 110 infants han pogut escoltar les experiències més destacades dels jugadors i jugadores. Es tracta d'una iniciativa per apropar el campionat i aquest esport als més petits.
Quins són els trofeus més importants que han guanyat? Senten pressió per jugar un campionat d'Europa? Què és el més difícil de fer sobre la pista? Totes aquestes preguntes han trobat resposta aquest dimecres al Parc Nou d'Olot en una trobada especial entre els jugadors de la selecció espanyola d'hoquei patins i més d'un centenar d'infants dels casals esportius de l'Estiu Riu. De fet, no va ser el seu primer contacte amb els nens i nenes. El pavelló d'esports ja va acollir durant el partit inaugural d'aquest dilluns uns 200 infants dels casals d'estiu per veure en acció els protagonistes d'aquest europeu. El capità de la selecció espanyola d'hoquei patins, Hugo Mareque, ha destacat la importància d'apropar els valors de l'esport als infants.
Y me parece muy importante para la promoción del deporte y para, evidentemente, que se entretengan los niños y que pues, aprendan sobre nosotros y nuestro deporte.
Per la seva banda, la capitana de la selecció espanyola d'hoquei patins, Júlia Masnou, ha assegurat que repetiria l'experiència.
Aquest matí ha estat una experiència diferent, o sigui, en el meu cas sobretot, jo crec que parlo per la majoria del meu equip, no havíem tingut mai l'ocasió de plantar-nos davant d'un grup de nens i explicar-los com és el nostre esport i què és el que fem, etc. I pues, trobo que ha estat una experiència molt interessant, m'ha agradat molt.
I quina ha sigut, però, la resposta dels infants?
A quina posició juguen, quan ha començat a jugar i ja està. A mi m'ha agradat i vull veure el partit.
El Campionat d'Europa d'hoquei patins sub-17 acabarà aquest dissabte amb les grans finals al pavelló d'esports. La selecció espanyola espera ser-hi present.
I avui a la contraportada de Cop i Volta de Brunzit busca finançament a través de Verkami. El grup, format per Adrià García, Joan Naspleda i Pere Pau Ximenis, ha preparat un disc que engloba diferents propostes funcionals de ball col·lectiu. La proposta es podrà escoltar aquest estiu al cicle Música al Parc d'Olot Cultura. Ens ho explica tot plegat la Natàlia Moreno.
Després de dos primers treballs, un centenar d'escenaris, places i carrers, actuant a festes, festivals i actes populars, el grup Brunzit torna amb aires renovats i amb un nou so. Amb el ball folk per bandera, el violista Adrià García, el flautista i mestre de dansa Joan Naspleda i l'acordionista Pere Pau Ximenis presenten el resultat d'aquesta nova etapa amb el disc de Cop i Volta. Tot plegat amb l'objectiu de posar en valor, com diu Joan Naspleda, membre del grup, el ball popular, participatiu i el contacte amb les persones, sobretot després de la pandèmia.
El moment que va haver-hi el confinament i tota la situació que hi va haver, clar, va ser un moment de dir, ostres, el que fem, que és ball popular, participatiu, contacte amb les persones, això, o sigui, ho hem de posar més en valor, més que mai.
El disc consta de 4 cançons pròpies que combinen amb arranjaments de clàssics tradicionals i versions d'altres autors.
En aquest cas hi ha composició, però nosaltres hem begut de la música d'arrel i per tant jo sempre penso que és música que té el pa amb tomata, que té la cuina catalana, que té la parla catalana, que per molt que a vegades siguin composicions noves o peces d'altres, com el disc també hi ha peces d'altra gent, però tenen el filtre de la vivència de nosaltres, no?
Per poder dur a terme aquest projecte, Brunzit ha iniciat una campanya de micromecenatge a Verkami. Amb allò que recaptin, el grup finançarà les diferents fases del projecte, que inclouen la gravació i màster, la producció del material audiovisual, el disseny i fabricació del disc i la publicació i autoedició del disc amb suport d'un segell discogràfic. La campanya ha encetat ja la recta final, ja que falten només uns dies per acabar-la, però encara s'hi pot participar a través de la pàgina web de Verkami. Per aquells qui vulguin escoltar-los en directe, tindreu l'oportunitat de fer-ho sota els arbres del Parc Nou al cicle de Música al Parc, el pròxim 18 d'agost.
Amb el de cop i volta de Brunzi, tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 19 de juliol de 2024. Torna la informació més pròxima a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 i mentrestant ja ho saben tots els continguts al detall a garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per escollir-nos. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.